Bon dia, la Garrotxa ja rep turistes durant tot l'any.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí que és veritat que una de les conseqüències que ens ha deixat aquest període de pandèmia, com a tots els espais naturals, és un augment del nombre de visitants i hem sentit també a altres espais naturals que han posat mesures de regulació i ordenació.
És el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Puig. L'afluència de visitants s'ha desestacionalitzat i ja no només es concentra a la tardor o a l'estiu, sinó que el turisme s'expandeix a tots els mesos sense excepció. La causa principal, la pandèmia. Des del retorn a la normalitat, zones com la Fageda d'en Jordà s'omplen de visitants tot l'any. Precisament per això, des del Parc Natural s'han vist obligats a ampliar el pàrquing de vehicles. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 7 de març del 2023.
El dia en 4 minuts.
Salvem les Valls demanarà estar a la taula del projecte constructiu de la variant. El grup contrari a la construcció de la variant es reunirà aquesta mateixa setmana amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sangles, per exposar les seves preocupacions en relació a la resolució de les al·legacions ara fa pocs dies. El president de Salvem les Valls és Moisès Font.
I el que nosaltres creiem és que la solució al problema que tenen el vial Sant Jordi i la travessera de les preses és un problema que s'ha de resoldre amb un pla de mobilitat comarcal.
Les ocupacions són una solució davant de situacions extremes, ho ha explicat el membre d'Stop Racisme Immobiliari, Mari Dramé, en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot.
És cert que és una pràctica que no hauria de passar, però passa. No sé si el dia de demà jo si estigués a la seva situació, no sé si ho faria.
En la pàgina política, el Front Nacional de Catalunya s'integrarà a Olot Més, la candidatura liderada per David Coromina. La manera de pensar dels dos partits i la similitud en els projectes ha estat el detonant per unir forces a 2 mesos de les eleccions municipals.
Som persones que no hem estat mai a l'Ajuntament. Una de les fórmules, no?, per dir que la nostra llista s'ha formada per persones que no han estat mai a l'Ajuntament. Ara mateix ens trobem, jo veig que l'Ajuntament hi ha gent molt cansada perquè fa més de 20 anys que estan de regidors o que estan a l'Ajuntament.
Mieres es converteix en un dels pobles més sostenibles en matèria energètica. La majoria d'equipaments del municipi ja compten amb plaques solars que els permeten generar la seva pròpia electricitat. L'alcalde del municipi és Enric Domènech.
Fem una valoració molt positiva d'haver instal·lat aquest autoconsum i més en un moment que no podíem preveure la pujada de preus, però que sí que ens ha servit de manera preventiva de no notar tant els efectes d'aquesta puja que hi ha hagut, sobretot en l'últim any i mig.
En cultura parlarem d'Antoni Manyans, que rebrà les Ales de la Cultura 2023. Arxiver de professió, Manyans ha fet nombroses tasques en aquest camp. També ha participat activament en mitjans de comunicació i en la vida associativa cultural de la ciutat. En esports parlarem de l'enginyer garrotxí de l'equip de Red Bull. És Marc Batlle, nascut a la Vall d'en Bas, que va començar fent un cicle de formació professional a Olot. Fa 12 anys que està vivint a Anglaterra i forma part del departament d'aerodinàmica de l'equip de Red Bull, de la Fórmula 1.
L'únic que tenia d'arribar i treballar, doncs sí, ja hi soc i ho estic disfrutant. Sostre potser sí, perquè no sóc ambiciós, no és que vulgui ser el següent Adrián Newey, que diguem, jo vull fer bé la meva feina i que em senti realitzat el dia a dia.
I també en els esports, prop d'un centenar dels millors fondistes de Catalunya han participat aquest cap de setmana als Campionats de Catalunya de fons. Les pistes d'atletisme han estat l'escenari de les proves que s'han celebrat a la Garrotxa per quarta vegada a la seva història. Manel Rodríguez és membre del Club Atletisme Olot.
Bueno, anem organitzant algun altre control de promoció i també hi haurà algun control de campionat territorial que juntament amb el Banyoles n'organitzarem algun altre dia.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Aquest dimarts ha entrat en vigor la declaració d'excepcionalitat per sequera, que implica més restriccions en el consum d'aigua, un cop ja s'ha publicat el DOC. Les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya estan al 28%, a tocar del llindar orientatiu del 25%, en què es declara l'estat d'excepcionalitat. El clínic recupera part dels serveis mentre encara es desconeix l'abast del ciberatac. Aquest dimarts s'atendran un 10% de les consultes externes i la meitat d'operacions previstes a la seu de la Villarroel. Els pacients afectats rebran una trucada. La reforma del només si és sí que pot eliminar PSOE i PP, encén Podem a les portes del 8M. Després de 4 mesos de negociacions, els socis de govern han apujat el to dels retrets i previsiblement consumaran al Congrés la divisió sobre com evitar les rebaixes de condemnes. A la pàgina més nacional, positiu per cocaïna i amfetamines, el pilot d'helicòpter de la DGT accidentat diumenge. L'aparell va caure en un aterratge d'emergència prop de Madrid i el pilot que va sortir il·lès va fugir per intentar evitar el control antidrogues. I saquejats per la policia abans de ser deportats, és el que bari que viuen milers de migrants a Grècia. Una investigació del País i el diari grec Solomon constata una pràctica sistemàtica de robatoris, pallisses i humiliacions contra les persones migrants.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Previsió per aquest dimarts que ens indica calma i tranquil·litat. Poc vent, humitat elevada, al matí algun banc de boira, principalment cap a la Selva o també cap al Gironès. A l'entorn de les Gavarres no descartem el nord d'Osona i el sud del Ripollès. Tornarà a glaçar. Glaçades no gaire fortes, entre 0, 2 sota 0, tot estirat 3 sota 0, en punts d'Osona, la Garrotxa, el Gironès també al voltant de 0, a la Cerdanya baixant cap a 5 o 6 sota 0, i bé, doncs un dia fred, però després de dia farà sol, 4 núvols prims i la temperatura pujarà. Màximes de 15 a 18 graus, puntualment ja arribant als 19 o 20 graus alguns sectors. Tot i que aquesta possibilitat de temperatures de 20 graus serà doncs més probable dimecres i dijous i sobretot divendres. A partir de divendres ja fins i tot parlaríem de 25 graus de temperatura màxima, es dispara la temperatura, passa algun front desfet, però vaja, poca precipitació pel que fa al Pirineu, i això vol dir que el cap de setmana segurament serà càlid o molt càlid, pràcticament de finals d'abril o d'inicis del mes de maig. Déu-n'hi-do quina tongada càlida que ens ve a partir de divendres i el proper cap de setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 7 de març del 2023, parlant de turisme, perquè la Garrotxa ja rep turistes durant tot l'any. L'afluència de visitants s'ha desestacionalitzat i ja no només es concentra a la tardor o a l'estiu, sinó que el turisme s'expandeix a tots els mesos sense excepció. La causa principal, la pandèmia. Des del retorn a la normalitat, zones com la Fageda d'en Jordà s'omplen de visitants tot l'any. Precisament per això, des del Parc Natural s'han vist obligats a ampliar el pàrquing de vehicles.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
El turisme al País ha canviat totalment en comparació amb els anys previs a la pandèmia. Després de mesos sense socialització i no poder gaudir d'espais naturals, molta gent va decidir visitar llocs que potser abans no coneixia. Si parlem de natura i turisme, no podem obviar la Garrotxa, que ha vist com el turisme s'ha repartit. El nombre de visitants és nombrós a la tardor i a l'estiu, però ara també ho és a l'hivern i a la primavera. Les zones de l'entorn del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa són les que criden més l'atenció a aquells que decideixen passar un o més dies a la comarca. El director del Parc Natural, Xavier Puig, confirma que han notat el canvi de tendència.
Sí que és veritat que una de les conseqüències que ens ha deixat aquest període de pandèmia, com a tots els espais naturals, és un augment del nombre de visitants, i I hem sentit també altres espais naturals que han posat mesures de regulació i ordenació.
Molts municipis ja fa mesos que han tirat endavant mesures per controlar aquesta gran afluència de turistes en zones com gorgs o entorns de volcans. Una d'elles és la Fageda d'en Jordà, que ha experimentat situacions de desbordaments durant els caps de setmana. Puig afirma que la mesura de remodelar l'aparcament de Can Serra la tenien en ment des de fa temps, veient les grans aglomeracions que s'hi produeixen.
En aquest cas, no respon exactament a això, però sí que respon a aquesta necessitat de, sobretot en aquests moments de més afluència, que l'aparcament sigui molt més ordenat i molt més formalitzat.
El turisme a la Garrotxa no para de créixer. Ho demostra l'estiu del 2022, quan l'ocupació a la comarca va superar en 3 punts les dades del 2021 i va superar les xifres del 2019, just abans de la pandèmia. Segons Turisme Garrotxa, les dades de turistes a l'estiu del 2022 van ser 5 punts superiors a les d'aquell període. Qui també vol que el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa sigui respectat i el seu espai és Salvem les Valls, que demanarà estar a la taula del projecte constructiu de la variant. El grup contrari a la construcció de la variant es reunirà aquesta mateixa setmana amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament del Territori, Marc Sangles, per exposar les seves preocupacions en relació a la resolució de les al·legacions ara fa pocs dies. Salvem les Valls insisteix que el problema que té la Garrotxa actualment és un problema de mobilitat i per això van fer un vídeo que ha circulat per les xarxes on hi expliquen des de la seva visió l'arrel del problema, informa Gerard Puigdemont.
Tot i la resolució de les al·legacions, el grup Salvem les Valls no renuncia a fer força per aturar el projecte de la variant. Aquesta setmana reuniran amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Marc Sangles, a qui li demanaran que la seva associació pugui formar part de la taula del projecte constructiu, abans de demanar a la Generalitat que pensi molt bé en l'estudi d'impacte ambiental i econòmic per la vall i reclamar les mesures de pacificació de trànsit a la comarca. Des de Salvem les Valls asseguren que hi ha alternatives per acabar amb alguns problemes amb què es troba la Garrotxa. Ho explica Moisès Mont, president de Salvem les Valls.
I el que nosaltres creiem és que la solució al problema que tenen el vial Sant Jordi i la travessera de les preses és un problema que s'ha de resoldre amb un pla de mobilitat comarcal, amb un pla de transport públic molt viable. Ara mateix tenim els companys del Tren Tram que estan fent una enquesta per estudiar la viabilitat de tirar endavant aquest projecte. Hi ha alternatives i creiem que destrossar el territori, i a més un territori com és la Vall d'en Bas, que és un dels més, que sempre hem dit, és un dels més fèrtils de Catalunya, doncs hem de valorar molt bé l'impacte que pot tenir això per l'economia local.
Per tot això, des de Salvem les Valls van treure a les xarxes un vídeo on pretenien explicar quin és l'arrel del problema des del seu punt de vista, el problema de la mobilitat. Des del grup també pateixen pel que pugui acabar passant amb els aqüífers de la Vall d'en Bas. Ho explica Carla Güell, membre de Salvem les Valls.
Ara mateix, amb tot el tema aquest de la crisi de l'aigua, no?, i la crisi climàtica, sí que un dels trams, no?, d'aquest traçat es preveu fer-lo soterrat justament per on hi ha la zona dels aqüífers, d'aquí a la Vall d'en Bas, on s'emmagatzema gran quantitat d'aigua, i creiem que és un tema que s'ha de tenir molt més en compte i que potser no s'ha valorat prou.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem d'ocupacions perquè són una solució davant de situacions extremes. Ho ha explicat el membre d'Stop Racisme Immobiliari, Mari Dramé, en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot. Dramé no creu que sigui la millor opció, però respecte a aquells que ho fan per necessitat urgent. A la comarca, l'ocupació s'ha convertit en una pràctica habitual en els darrers anys per part d'aquelles persones que no tenen on viure, informa Guillem Guardiola.
Ocupar un habitatge s'està convertint en una situació habitual per a moltes persones en els darrers anys. Cadascuna d'elles té una situació concreta i en molts casos l'ocupació és la via que troben per afrontar la falta de recursos que els impedeix optar un habitatge. També hi ha algunes famílies que ocupen cases perquè, tot i poder pagar el preu d'un lloguer, ningú els n'hi ofereix. Casos com aquest són presents a casa nostra, a la Garrotxa i en especial a Olot. Entitats com Stop Racisme Immobiliari han notat que les ocupacions han crescut darrerament i que algunes d'elles són per urgències familiars. Un dels seus membres, Mari Drame, explica que l'ocupació és una pràctica que no defensa però respecta en casos de necessitats urgents.
És cert que és una pràctica que no hauria de passar, però passa. No sé si el dia de demà jo si estigués a la seva situació, no sé si ho faria.
El problema de l'habitatge afecta molts col·lectius de la societat i en especial als joves. Cada vegada triguen més a independitzar-se i alguns d'ells decideixen ocupar el no trobar recursos.
Joves de 18 anys que vulguin sortir, empoderar-se una miqueta o sortir de casa dels seus pares, pues, ja, bueno, fa poc que vàrem posar un estudi que a dia d'avui als joves els hi costa encara més sortir de casa. Que abans havia un llindar dels 25 anys, però ara això s'ha incrementat encara més.
No totes les ocupacions són conflictives. Tot i així, divendres passat, vam conèixer que agents del Cos Nacional de Policia de Camprodon van participar en un dispositiu en dos blocs d'habitatges ocupats del centre d'Olot, en els que la policia ha tingut constància de diferents incidents al llarg dels últims temps. L'actuació va permetre identificar 14 persones i decomissar material. Més del 30% de les ocupacions il·legals a Olot són molt conflictives i provoquen inseguretat entre els veïns.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Obrim carpeta política i ens centrem ja en les eleccions municipals del mes de maig, perquè el Front Nacional de Catalunya s'integrarà a Olot Més, la candidatura liderada per David Coromina. La manera de pensar dels dos partits i la similitud en els projectes ha estat el detonant per unir forces a dos mesos de les eleccions municipals. D'aquesta manera, el candidat del Front Nacional de Catalunya a la Garrotxa, Marc Maltes, passarà a ser número 2 de la llista d'Olot Més, nom que tindrà finalment la candidatura. Ens porta més detalls l'Aniel Puigverd.
Falta poc més de dos mesos per les eleccions i els candidats, a poc ja van ensenyant les seves cartes. Aquesta vegada es tracta de la unió entre dos partits que tenen molts punts en comú. El partit presidit per David Coromina, Olot Més, sota les sigles del Bloc Nacionalista de Catalunya, està format per un conjunt de professionals de l'empresa privada que viuen preocupats per la situació actual de la ciutat. Qui també té les mateixes propostes, o moltes d'elles concorden amb el partit de Coromina, és el Front Nacional de Catalunya. Aquesta candidatura, que estava presidida per Marc Maltes, ha decidit unir-se a Olot Més i formar així un únic partit.
La unió s'ha donat bàsicament perquè coincidim en moltes coses, com ha comentat abans en David. Tots dos som un partit clarament independentista i que volem apostar per un futur d'Olot, on hi hagi un futur pels joves, on hi hagi un futur per la sanitat molt més clar que el que hi ha hagut fins a dia d'ara. I bueno, principalment això i la seguretat, que és un tema que Olot està molt deixat ara mateix.
El cap de llista d'Olot Més, David Coromina, assegura que es presenten a les eleccions del 28 de maig, perquè l'equip de govern actual ja porta molts anys al capdavant de la ciutat i, segons ells, cal un canvi.
Nosaltres som persones que no hem estat mai a l'Ajuntament. Una de les fórmules, no?, per dir que la nostra llista s'ha formada per persones que no han estat mai a l'Ajuntament. Ara mateix ens trobem, jo veig que l'Ajuntament ja és gent molt cansada perquè fa més de 20 anys que estan de regidors o que estan a l'Ajuntament, o més de 10 anys. Nosaltres som gent que venim del món privat, som gent executiu, som gent professionals, que el que volem és que, d'alguna manera, doncs, a l'administració, en el ple de municipal, s'incorporin nous debats.
Una de les principals propostes d'Olot Més és la millora del model de gestió de l'hospital. En aquest sentit, consideren que cal aturar la fuga de talents d'infermeria i medicina, oferint-los contractes dignes. També consideren que és inviable una gestió del centre totalment pública.
Per altra banda, Mieres es converteix en un dels pobles més sostenibles en matèria energètica. La majoria d'equipaments del municipi ja compten amb plaques solars que els permeten generar la seva pròpia electricitat i això ha tingut un impacte directe en l'economia del municipi. A l'escola Finestres, per exemple, ja s'abasteixen totalment. A més, fan jornada intensiva i el fet de que no hi hagi activitat a les tardes provoca provoca que la reducció de costos encara sigui més pronunciada.
Fa un parell d'anys, Mieres va decidir col·locar plaques fotovoltaiques al sostre de l'escola del poble. En aquell moment suposava una aposta més cap a la sostenibilitat i les energies verdes gràcies a unes ajudes de la Diputació de Girona, però amb el pas del temps aquesta decisió ha portat a l'Ajuntament a estalviar-se haver de pagar unes factures desorbitants a pagar el preu de l'energia. Ho explica Enric Domènech, alcalde de Mieres.
Fem una valoració molt positiva d'haver instal·lat aquest autoconsum i més en un moment que no podíem preveure la pujada de preus, però que sí que ens ha servit de manera preventiva de no notar tant els efectes d'aquesta puja que hi ha hagut, sobretot en l'últim any, any i mig.
I és que haver-la encertat de ple els ha portat a estalviar una bona quantitat de diners que hauria hagut d'assumir el poble.
Segurament milers d'euros de més a les factures de manteniment i de consum del mateix equipament. I, per tant, un estrès a nivell de pressupost municipal, havent de dedicar uns recursos que fins ara dedicaves a altres àmbits per poder suportar aquesta pujada.
Un altre dels avantatges amb què compta l'escola rural d'aquest municipi Garrotxí és l'horari seguit que des de fa anys aplica. Els alumnes surten a les 2 o a les 4 de la tarda, de manera que a la tardor i a l'hivern aprofiten totes les hores de llum i s'estalvien gastar més energia a les tardes. La instal·lació genera uns 13.000 kW i l'escola en consumeix poc més de 10.000, de manera que l'escola finestra s'autoabasteix al 100%. L'escola, però, no és l'únic equipament del poble que té plaques solars. També n'hi ha l'Ajuntament, el centre cívic, a Can Mosquera i el dispensari. La coberta del pavelló es cedirà al poble per la nova comunitat energètica que estan engegant.
I abans dels esports, parlem d'una notícia que hem conegut aquest mateix matí en l'àmbit cultural, perquè Antoni Mayans rebrà les Ales de la Cultura 2023. Arxiver de professió, Mayans ha fet nombroses tasques en aquest camp. També ha participat activament en mitjans de comunicació i en la vida associativa cultural olotina. Nascut a la Vall de Bianya el 1958, Antoni Mayans és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre els anys 1987 i 2021 va ser director de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Un enginyer garrotxí a l'equip de Red Bull. Avui a la carpeta esportiva coneixem la història de Marc Batlle.
L'esport a Radiolot.
Nascut a la Vall d'en Bas, va començar formant-se al cicle de formació professional a Olot. Fa 12 anys que està vivint a Anglaterra i forma part del departament d'aerodinàmica de l'equip de Red Bull de Fórmula 1. Ahir el van poder escoltar el tercer temps d'en David Planella.
Començar la Garrotxa i acabar la millor escuderia del món de Fórmula 1. Aquesta és la història de vida de Marc Batlle, enginyer mecànic de Red Bull, des de fa més de 10 anys. Batlle va néixer a la Vall d'en Bas i va començar la seva formació amb un cicle de formació professional a la ciutat. Després va passar per la Universitat de Girona a estudiar un grau d'enginyeria mecànica. Quan va tenir clar que volia dirigir la seva carrera als cotxes de competició, va fer un màster especialitzat en competició al País Basc. Després de tota la formació, va treballar en diferents èpoques a Jaguar i Epson Euskadi, entre d'altres. A hores d'ara, Marc Batlle fa 12 anys que resideix a Anglaterra i treballa per la millor escuderia del món, Red Bull, campiona l'any passat del Mundial de Fórmula 1.
L'únic que tenia d'arribar i treballar, doncs sí, ja hi soc i ho estic disfrutant. Sostre potser sí, perquè no sóc ambiciós, no és que vulgui ser el següent Adrián Newey, que diguem, jo vull fer bé la meva feina i que em senti realitzat el dia a dia. I ara mateix m'hi trobo, em sento ben valorat pels companys i els meus jefes també, vull dir, em valoren la feina i el meu esforç, que és màxim, perquè viure a Anglaterra no és fàcil, però algú que és de la Garrotxa, és l'oposat de la Garrotxa, viure a Anglaterra.
Marc Batlle fa anys que treballa al Departament d'Aerodinàmica de Red Bull. En aquesta àrea, una de les principals funcions és dissenyar les formes dels alerons, la carrosseria o els membres de la suspensió, entre d'altres. Una de les feines principals del garrotxí és ocupar-se dels túnels de vent. Aquestes són unes sales on hi entra un aire de 200 km per hora amb terra rodant que simula com si el cotxe estigués en competició real. Batlle explica un dels secrets de les escuderies de la Fórmula 1.
És la relació entre el túnel, la simulació d'ordinador i pista, que aquí és on està el secret de tota l'aerodinàmica de qualsevol equip. Tu tens sempre tres resultats, que és pista, túnel i simulació. Sempre donen lleugerament diferent i el secret està en que coneguis bé quina és la diferència o com relacionar una amb l'altra. Nosaltres creiem que aquest any i l'any passat vam anar bastant bé, o millor que els altres, perquè vam tenir una correlació, després d'un canvi de reglament tan gran, la correlació la vam encertar bastant.
Actualment l'escuderia de la qual forma part l'enginyer garrotxí Marc Batlle és una de les millors del món, per no dir la millor. L'any passat van quedar campions del Mundial de Fórmula 1 i aquest any, en la primera carrera del Mundial a Bahrain, els dos pilots de Red Bull van quedar en primeres posicions. Max Verstappen en primera i Sergio Checo Pérez en segona posició. Un podi que va tancar l'espanyol Fernando Alonso amb Aston Martin.
De la pista de Fórmula 1 passem a la pista d'atletisme, perquè prop d'un centenar dels millors fondistes de Catalunya han participat aquest cap de setmana als Campionats de Catalunya de fons. Les pistes d'atletisme de casa nostra han estat l'escenari de les proves que s'han celebrat a la Garrotxa per quarta vegada a la seva història. El Club Atletisme Olot Terra de Volcans destaca que l'atletisme gaudeix d'una bona salut. El Club Atletisme Olot Terra de Volcans destaca que l'atletisme gaudeix d'una bona salut a la comarca.
Les pistes d'atletisme han acollit uns campionats de Catalunya de fons per quarta vegada a la seva història. El Club Atletisme Olot Terra de Volcans no té bons records de la darrera vegada que la Federació Catalana d'Atletisme va organitzar aquest campionat a la ciutat l'any 2015, perquè la pluja va impedir celebrar-ho amb normalitat. Gairebé una norantena d'atletes, des de la categoria sub-18 fins a màster, han participat enguany en el primer campionat català de la temporada d'aire lliure sota un sol radiant. Manel Rodríguez és membre del Club Atletisme Olot Terra de Volcans.
No, bueno, aquí ho havíem organitzat fa 10 anys, que vam ensopegar un dia que feia molta pluja i es va fer la tarda, i avui tenim un dia esplèndid amb un sol perfecte i avui sí que acompanya molt bé la diada. Venen arreu de Catalunya, tant de Barcelona com de Manresa, en tenim de Banyoles, tenim de tot arreu, els millors venen.
Sobre les pistes d'atletisme s'hi han pogut veure els millors fondistes del territori, fins i tot amb representació garrotxina. Albert Reixac, del Terra de Volcans, va fer plata als 10.000 metres en categoria màster de 45 a 49 anys. La prova masculina dels 10.000 absoluts, però, la va dominar l'atleta de Lleida, Abdelhakim Hamid, amb una marca de 31 minuts i 21 segons, superant amb solvència els seus rivals. Per altra banda, l'atleta del Piélagos, Laura Rodríguez, va obtenir l'or a la prova femenina dels 10.000 metres amb una marca de 34 minuts i 42 segons. Rodríguez explica els pròxims reptes del club.
Bueno, anem organitzant algun altre control de promoció i bueno, també hi haurà algun control de campionat territorial, que juntament amb el Banyoles n'organitzarem algun altre dia. Pel mes de maig segurament hi haurà una altra jornada. Serà campionat territorial.
El Club Atletisme Olot Terra de Volcans també ha assegurat que l'atletisme gaudeix d'una bona salut a la comarca, tot i que en els últims anys han crescut molts esports a la Garrotxa.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 7 de març del 2023. Recordin que poden seguir connectats amb l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat, el dels serveis informatius, seguint connectats amb els butlletins horaris i amb l'informatiu vespre de les 7 de la tarda. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.